9 i 18, 4 i 18. Tenim amb naltros a la vicepresidenta i consellera de Mobilitat i Medi Ambient per abordar diversos assumptes d'interès. Començarem parlant del capítol de mobilitat, ja que fa molt poc hem conclòs aquesta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible amb tot d'activitats relacionades aquí a la nostra illa. Verònica Castelló, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia a tots.
Gràcies a vostè per dedicar-nos aquests minuts del seu dia. A veure, començant parlant del Formentera.eco, aquest sistema de regulació de l'entrada de vehicles i també de la flota de lloguer que està en marxa des del 2019. Aquest estiu les quotes d'entrada de vehicles han assolit el 100% de la capacitat durant 74 dies, déu-n'hi-do. De fet, és gairebé el doble que l'any passat, en què es van assumir doncs, aquest màxim de quotes, aquest topall, durant 39 dies. Quina valoració fa d'aquestes xifres?
Bueno, ja crec que ho he dit en diverses ocasions. A més, quan va començar la regulació, enguany ja ens va sorprendre que el mes de juny ja començés a haver dies en què la quota de turismes visitants estigués al 100%, que al final van ser 9 dies del mes de juny, sobretot es dones caps de setmana. I bé, jo crec que això ja és un indicador que està dient que està amb la xifra, al voltant de la xifra que jo crec que s'hauria de marcar com a topall i procurar mantendre i veure el comportament en un parell d'anys de si tenim aquest tope fixat. Pues enguany si hem tingut 74 dies, pues la resposta jo crec que seria que la major part del període de juny en el 30 de setembre pues seria la quantitat de vehicles que hi tindríem.
O sigui, entenem amb això que des de l'equip de govern no us plantegeu de cara al Formentera.eco 2026 rebaixar encara més doncs, aquest sostre de vehicles, de cotxes i motos que venen de fora.
El Formentera.eco, quan es va plantejar en el 2019, parlaré de xifres redones,
sí.
Es va marcar un sostre de 22.000 vehicles, o es va començar amb un sostre de 22.000 vehicles en total.
Estem parlant de cotxes, motos que venen de fora.
Estan parlant en total la part de sostre regulat i la no regulat. És a dir, tota la quantitat de cotxes i motos que es tenen en consideració. El sostre, sabeu que a Formentera dividim... Bueno, a Formentera, a diferència de la regulació que apliquen a Eivissa, nosaltres tenim en compte tant cotxes com motos. Comptabilitzant tant un tipus de vehicle com un altre.
És que a Eivissa les motos queden fora. Sí.
Exacte. Ells de moment encara no compten motos i crec que no s'ho plantegen. Després nosaltres separam en un sostre regulat, que és aquell que tenim controlat, i amb el sostre no regulat. El sostre no regulat, jo dic que no el tenim controlat perquè la presentació de dades a inici d'aquest any en el Consell d'Entitats i com també vaig tenir ocasió de fer l'any passat en el 2024, ja vaig comentar, sostre no regulat és residents de Formentera. I els vehicles oficials, els vehicles de mercaderies que van i venen cada dia i aquest sostre sempre se li ha fixat un màxim i sempre s'ha anat suposant una rebaixada any rere any del 4%, però al final això no s'ha donat, no s'ha fet efectiu, perquè sobre la quantitat de vehicles de Formentera mai s'ha aplicat una restricció. Sempre s'ha fixat un número, una intenció de disminuir, però mai s'han aplicat mesures de dir no pots anar avui amb el teu vehicle, l'has de deixar a casa i utilitza la bicicleta o vés caminant o utilitzes transport públic. Això no s'ha fet mai. Sí. Per tant, és un sostre que, clar, nosaltres tenim un parc mòbil a Silla que més o menys es manté constant o pot haver tingut una petita variació any rere any de créixer uns centenars de vehicles o disminuir uns centenars de vehicles. I clar, nosaltres sempre estem en sui més posat, el control és molt més efectiu sobre aquell sostre regulat que es dividia en tres cupos, que era els visitants, els vehicles de lloguer i els residents d'Eivissa. I aquest és el que sempre tenim controlat, és que es compleix. I sempre parlam de quotes assolides dels turismes visitants, la veritat. Sempre parlam d'aquest fet d'aquí.
Entenc que aquest sostre de 22.000 vehicles en total se supera per això que vostè apuntava, perquè els residents no tenim límit de vehicles.
Bueno, havia començat a dir, després de tota aquesta explicació, que en el seu moment, en el 2019, es va començar, amb els estudis que s'havien fet, que teníem uns 22.000 vehicles en total, que s'havia de rebaixar a uns 18.000 vehicles perquè la circulació a les carreteres de la nostra illa doncs fos una circulació més còmoda, que les carreteres no estiguessin saturades i, com dic, pues, una circulació més còmoda. Després de l'aplicació, durant 4 anys seguits, de rebaixar anualment un 4%, estem al voltant d'aquests 18.000 vehicles diaris. Bueno, quan aprovem cada any en el plenari els cupos per cada tipologia, es fixa un sostre màxim en global d'uns 18.000 vehicles. Un poc, en guany no sé si eren 18.700 vehicles. No?
Aproximadament,
no?
Sí.
Sí, aproximadament, una cosa així. El que estan veient és que la incidència dels turismes visitants el tenim molt controlat i, com estava dient, jo crec que de 122 dies que és la regulació, en guany se n'han donat 74, que és gairebé el doble que l'any passat, perquè van ser 39 dies, en què han tingut el sostre al 100%, jo crec que ja estan parlant d'una xifra que han de fixar a sostre i treballar en aquesta xifra. I jo el que he estat dient en les dues ocasions que com a consellera responsable de mobilitat he plantejat, hem consultat davant del Consell d'Entitats, que ara no me sortia, li hem de donar un caire més mediambiental a l'aplicació de Formentera Eco, perquè jo crec que es perseguien dos objectius amb aquesta regulació. Una era que, com deia abans, reduir un poc en quantitat els vehicles que circulen per les nostres carreteres perquè sigui una circulació més còmoda, que no ens veiem saturats, com teníem aquella sensació anys enrere, i per una altra banda també és que si ho aplicam per mitjà d'una llei que parla per la sostenibilitat mediambiental de l'illa de Formentera, hem d'aplicar-li el caire mediambiental.
A què refereix?
I jo porto 2 anys ja dient que li hem de donar un canvi per etiquetatge de vehicles, per etiquetes mediambientals. I és el que estem treballant, ho he dit diverses vegades. Tenim un estudi de capacitat de càrrega que estan pròxims a tenir els resultats de forma oficial. Hem fet la campanya d'aforaments com cada any, hem fet les enquestes també, com es feien cada any, per conèixer un poc com és el comportament, no?, dels visitants i dels formenterers en quant a la mobilitat, quins modes de transport utilitzem. I bé, ens falta ara, pues, arribar al 30 de setembre, que sigui el darrer dia de la campanya, s'acabi i es pugui fer l'informe final, tenir les xifres definitives. Jo la setmana passada, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, vaig donar unes xifres. No crec que variïn molt més amb els darrers 15 dies que quedaven de setembre. I bé, com veiem, som en unes xifres que també s'aproximen molt a les de l'any passat.
Escolti'm, ara estem al voltant dels 18.000 vehicles de sostre, però clar, com que els residents no estem limitats, se supera aquesta xifra en el món real, diguem-ne.
Sí.
A quan arribem, més o menys?
Bé, és que es va establir 8.300 i ara es pico, no me n'en record, no vull dir 48 o 18 perquè acabava amb 8, però uns 8.400, però com estan veient cada any quan donem els resultats en el Consell d'Entitats, es supera en 3 o gairebé en 4.000, entre 3.000 i 4.000 vehicles.
De residents, perquè,
Sí, de residents. És que en el seu dia aquesta xifra va començar en uns 10.000 i pico. I bé, al final, clar, es considerava el parc mòbil de Formentera només, uns 10.000 vehicles, 10.500 vehicles, però clar, després al final resulta que tenim, pues, alguna encomana d'administració, que venen per un dia, van i venen, i clar, és com un vehicle oficial, llavors tenim els vehicles de mercaderia, com deia abans, aquestes excepcions que al final van comptabilitzades en aquesta part de sostre no regulat,
sí.
I clar, al final tenim aquesta variació cada any.
Recordem una mica, entre les diverses tipologies de cotxes de visitants, cotxes de lloguer, cotxes de residents a Eivissa, que també tenen la seva quota, doncs tenim total de cotxes regulats 4.235, total de motos regulades 6.052, la suma d'aquests fan 10.287 vehicles entre cotxes i motos regulats, i li hem de sumar els aproximadament 10 o 11.000 vehicles de residents. També és veritat que el resident igual tampoc surt cada dia de 10 durant l'estiu amb el seu vehicle. O sigui, és una xifra, diguem-ne, teòrica, no?
Sí.
Hipotètica. Bé, però en tot cas, el que ens queda clar és que des de l'equip de govern esteu treballant en modificar el Formentera Eco de cara al 2026, no tant pel que fa a la quantitat de vehicles, sinó més aviat per la, diguem-ho així, qualitat dels vehicles a través de l'etiquetatge. Recordem que l'etiquetatge, ara em perdo, però hi ha categories A, B, C, segons les emissions de cada un d'aquests cotxes.
Va, sí, no? Exacte.
I com us ho plantejaríeu, diguem-ne?
Bé, la cosa seria, el sostre que està fixat ara mateix, seria traduir-lo en repartir-lo en etiquetes. I clar, repartir-lo en etiquetes, a dia d'avui, dins d'aquests 1.732 vehicles de visitants, incloem també els vehicles elèctrics i els híbrids. No estan fora de cupo aquests vehicles. Aquests vehicles tenien una bonificació en quant a la taxa, però comptabilitzen dins d'aquests 1.732. Per tant, ara parlaré d'una xifra perquè no la porto, però si venen 200 vehicles elèctrics i híbrids, doncs pues, potser pujar aquesta quantitat que per etiquetatge de zero emissions puguen venir-ne 200 i d'eco puguen venir-ne 600. I el que és l'etiqueta B, C i B, que són les més contaminants, pues, limitar-ho més perquè realment els vehicles que venguin a Formentera pues, siguin vehicles més amigables mediambientalment i que fa anys que s'aportava un poc aquesta política més de cap a la sostenibilitat.
D'acord. En tot cas, això entenc jo que fareu una proposta des de l'equip de govern que s'haurà de debatre i sotmetre a votació en el Consell d'Entitats, què, gener, febrer, una cosa així, no?
No, el que voldríem és que fos abans d'acabar l'any.
Ah, sí,
perquè sempre al final anam a córrer.
Sí.
Perquè la llei marca que l'acord de ple té que estar tres mesos abans de que comenci la regulació, és a dir, tres mesos abans del 1 de juny. Creiem que el període del 1 de juny en el 30 de setembre són 4 mesos, que és un període que com veiem, enguany pues, hi ha hagut 74 dies d'ocupació, però que són principalment els mesos de juliol i d'agost, que tot i haver pujat la taxa aquests 2 mesos, igualment, segueix venguent la gent. Una dada que a dia d'avui no tenc, però que ara en el Consell d'Entitats sí, que és una cosa que ens preocupa a tots, és aquells vehicles que venen per un dia. Aquí també, pues, haurem de pensar-nos i posar-nos a la taula si al final posam un límit a si es pot venir un dia o si no es pot venir un dia. Això també és algo que... O aquells vehicles que volen venir un dia es posa una taxa molt més restrictiva o algo per tal de dissuadir.
De fet, ja ho tenen, no? Diria que només per
Exacte.
Un dia pagues 5 dies. No?
Exacte,
encara
sí.
Que estiguis un.
Però és que estan veient que igualment aquesta mesura tant dona, tant s'hi fa, no? Mm-hmm. Al final...
Bé, escolti'm, pel que fa a les sancions d'aquells vehicles que han circulat sense autorització, no sé si tenen el còmput de fins ara quants heu detectat i esteu tramitant sancions.
No, s'hi està treballant, perquè, clar, una dada molt important d'enguany, un fet molt important, i des d'aquí és d'agrair la feina dels funcionaris de l'àrea que dia a dia estan involucrats en la regulació, és que d'aquestes més de 56.000 peticions d'autorització que hem tingut, pues, totes han estat revisades. Són moltes peticions.
56.000,
sí,
eh?
Sí.
Quan sou allà treballant? Amb això de Formentera Puneco? Clar.
6 o 7, ara no estic... 7.
Queden uns quants milers per persona.
Sí, 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 sí.
Sí,
sí. I bé, no, a diferència de com a Eivissa han plantejat, ells directament et donen l'autorització i després ja ho miraran com ells ho voldran mirar, no? Però aquí a Formentera sempre 7. Primer de tot, una petició d'autorització i tu fas el tràmit i hi ha 72 hores per confirmar o no. I en aquest temps, pues, enguany, pues, entre ja modificacions que varen fer l'any passat en quant en el funcionament intern de software i tot, i en guany també, doncs ha pogut ser una feina més àgil. També canvis que varen fer en quant a documentació que es demanava en sa taxa, que va ser doncs, criticat per sa oposició, però sa veritat que l'any passat varen, de ses 65.000 peticions d'autorització l'any passat, es van revisar 33.000, crec que varen ser. I en guany, de ses més de 56.000 s'han revisat totes. Aquella documentació que no s'ha demanat, que es va llevar de la taxa i es va demanar que es complís en la llei de circulació, que havia de fer la petició titulada el vehicle, pues, al final ens ha donat el resultat de tot revisat. Per tant, això vol dir que aquelles propostes de sanció, perquè les sancions ara mateix són tot propostes, ja ara es trasllada a SATIP, que és qui ens ajuda a tramitar-ho tot, i com tota sanció, pues, tu tens un període d'al·legacions quan ho reps, i comença tot un tràmit administratiu llarg, engorrós.
Es van cobrar els de les d'anys passats, diguem-ne?
Sí, se n'han cobrat. No totes, però se n'han cobrat, sí. Perquè, com dic, és un tràmit administratiu molt llarg, molt llarg. Ara és revisar-ho tot, fer aquelles propostes, és que traslladar-ne 2.500, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, és molt, molt, molt de volum, molta sí, feina. I com dic, moltes tenen al·legacions, ens arriben també recursos contenciosos, que això també és feina per part dels lletrats, i du molta feina al final, sí.
GPRF, per cert, des de l'oposició, s'han queixat de la falta de publicació d'aquestes propostes de sanció al web formentera.ego, com es feia anys anteriors.
Sí, s'han queixat, però bé, jo des d'aquí recordar-los que bueno, hi van tenir comissions informatives i bueno, ells demanen que urgentment es publiquin, però és que no, en s'acord de ple no recull una ordre de temps exacte en publicar. Només es diu, crec que és el cinquè punt de l'acord de ple, que diu que es publicaran periòdicament l'ocupació i també les sancions. Per tant, aquesta publicació periòdicament no fixa un...
quan.
Exacte, no fixa quan en els temps. I bé, com dic, porta moltíssima feina. Clar, si ara... abans aquesta revisió no es feia completa al 100%. Es feia on s'arrimbava, perquè el personal que s'hi dedicava... Avui en dia s'hi dedica més personal en el Formentera Eco que no fa 3 anys. I el sistema ha canviat. Abans era un sistema un poc obsolet, molt rudimentari, no sé com dir-ho, i ara pues, tenim les càmeres amb un filtre... van contractar un software amb un filtratge i tot, amb una connexió directa amb la DGT, tenim creades unes llistes blanques, unes llistes negres, que es creuen les dades, i clar...
Això és complex.
Sí, clar, sí. És que és algo molt serio, una sanció. Estan parlant d'una sanció de 1.000 euros, sí. I depèn quins casos hi ha molt greus, són 10.000 euros. És veritat que molta gent, quan ha vengut a Formentera i se n'emporta una sanció de 1.000 euros, sabia perfectament que no hi havia quota, i al final va venir. I això ja és baixa responsabilitat d'un.
Escolti'm, deixi'm canviar lleugerament de tema, seguim encara en mobilitat, ho dic perquè se n'està acabant el temps i no volem robar-li tot el matí, tot i que les carteres de la senyora Castelló donen per molt de temps. El tema del control d'accés al parc natural, bé, també veu donar les xifres doncs, que s'havien incrementat durant el mes de maig. A partir del juny, però, el nombre d'accessos va començar a disminuir. I el juliol doncs, pareix ser que també va disminuir lleugerament, així com a l'agost. Pel que fa a la taxa, una cosa que ens pregunten molt sovint és què es fa amb aquesta taxa que paguen els cotxes i motos que entren? A què es destina?
Bueno, aquesta taxa, igual que la taxa de Formentera Eco, igual que la taxa de l'aparcament regulat, tot es destina a sufragar costos del Consell. És a dir, i quan feim projectes i a manteniment de les infraestructures...
En general, o sigui, no particularment en mobilitat, sinó en general.
En mobilitat també. Tenim una contrata de transport públic que ara a dia d'avui s'ofereix una sèrie de bonificacions que des de que vàrem començar a governar, jo com consellera responsable ja ho vaig dir, que els 430.000 euros que ens havien donat en el 2023 i en el 2024...
El govern balear?
No, bueno, sí. És a dir, aquells 43 milions d'euros que l'Estat dona a la comunitat autònoma per bonificar bitllets de transport públic que a Formentera li toquen 429.000 euros en el 23 i en el 24, que del 2025 encara no sabem quants de diners són i estan bonificant, però encara ni la comunitat autònoma sap quants de sous se li donaran ni quants es repartirà a cada illa. Això ajuda a pagar el transport públic, però no se'l paga el 100%. Per tant, evidentment... Pues...
Quan es recapten en els controls d'accessos al parc natural a l'any, aproximadament?
Això és la veritat que no ho sé, perquè jo no ho porto directament.
Escolta'm, ja per tancar amb el tema de la mobilitat sostenible d'aquesta Setmana Europea, bé, recordar una vegada més que hi ha aquestes ajudes per comprar bicicletes noves, siguin bicicletes elèctriques, en aquest cas són unes ajudes de 450 euros, Déu-n'hi-do, sigui per transformar la teva bici en elèctrica, o sigui per comprar-te una bici normal, convencional, o sigui per comprar-te una bici convencional i transformar-la en elèctrica. Bé, i a partir d'encara, això fins que s'acabi la partida va funcionant.
Sí. Les bases es van publicar el 13 de setembre, i està obert durant un mes per presentar sol·licituds, fins al 13 d'octubre. No importa si no t'has comprat encara la bicicleta arribat el 13 d'octubre, que serà els darrers dies, però si tens la intenció de comprar-te la bicicleta i tens el pressupost fet pel taller, llavors en revisar tota la documentació d'aquella petició que tu has fet, se't demanarà que llavors si finalment has adquirit la bicicleta o no per donar-te aquesta ajuda.
13 d'octubre, últim dia per sol·licitar això, s'apropa. Recordem, ajuda de 100 euros per convertir una bicicleta convencional en elèctrica, 150 per comprar una bici convencional, 250 per comprar una bici convencional i convertir-la en elèctrica o 450 euros per adquirir una bicicleta elèctrica. Un altre tema, ara que ho deia, això del transport terrestre. Com està la contracta aquesta, la nova contracta del transport terrestre del servei de bus?
Bueno, estem treballant-hi amb ella, en poder tenir els plecs per la nova licitació quan abans, i bueno, de moment hem començat el camí i pareix ser que va bé.
Quan creu que podrem publicar la licitació?
Bé, ara... Vàrem aprovar en Junta de Govern obrir una licitació per la redacció d'aquests plecs. És cert, i mai he dit que no fos així, hi havia uns plecs tècnics que s'havien començat a treballar en l'anterior legislatura, i no només hi ha aquests plecs tècnics, sinó que tenim el pla de mobilitat sostenible, com deia abans, tota aquesta feina que feim anualment de seguiment dels projectes Formentera Eco, l'estudi de capacitat de càrrega que han fet ara per actualitzar aquell que hi havia, que crec que era del 2017, pues, tota aquesta documentació necessita pues, valorar-se i tenir finalment uns plecs per una nova licitació, que el que jo sempre he dit és que des del 2022, ara, ja que abans de tu fer la licitació, la nova contrata, tens que presentar aquests plecs a revisió a l'Oficina Nacional d'Avaluació. I crec que d'uns 11 municipis que vàrem estar revisant, només 4 van passar estall a la primera. Els altres els van tornar cap endarrere, van haver de modificar coses. A Eivissa, Silla Vesina, van tenir sort i a la primera varen passar. Pues, nosaltres m'ho estem mirant bastant i estem anant poc a poc, però estem intentant que el camí que facem, pues, el recorregut, el puguem fer de primera i no haver de tornar endarrere.
No hi ha termini.
Bé, esperam dins d'un any poder comptar amb aquests plecs, poder-los enviar a l'avaluació, com estava dient ara, i a veure si abans d'acabar la legislatura s'ha pues, iniciat la licitació.
Bé, a medi ambient, escolti'm, com està la famosa muntanya aquesta de 43 metres d'altura d'escap, que ja és més alta que el Puig Guillem?
Bueno, pues, de moment la muntanya la tenim allí, Espera d'avaluació per part del govern.
Però creix encara o...?
No.
Eh?
No, la muntanya no creix.
I, però clar, els residus d'obra i demolició es deixen al costat.
La muntanya cap amunt no creix, lamentablement, de vora segueix havent-hi un munt més petit, menys perillós, però, clar, tenim una sanció. Tenim un expedient sancionador obert.
Eren 300.000, no?
Es van pagar 300.000 euros, sí, s'han tingut que pagar 300.000 euros, cada formenteret ha tingut que posar la seva mica per pagar el que durant anys i anys s'ha estat acumulant allí sense control, i el que estem treballant amb el govern balear és dins d'unes setmanes, esperant que com a molt anem a un mes més com a màxim, poder iniciar la licitació per poder comptar amb una instal·lació no permanent en la qual apliquem el que ens diuen les lleis. La llei del 2019 que va aprovar el govern balear i la llei del 2022 que va aprovar l'Estat, en les quals els materials de construcció i demolició com a administració tenim obligació de tractar-los en origen, de fer un primer triatge. Això no s'ha fet mai i és amb el que estem treballant per complir amb això. Tenim un expedient sancionador i si no hi donem resposta podrà venir més.
A veure si li podem donar un got d'aigua a la vicepresidenta, per
favor. Perdó.
No, només faltaria. Recordem que està projectada una planta de tractament d'aquests residus d'obra i demolicions. Mentre no es fa aquesta instal·lació permanent, entenc el que està explicant la vicepresidenta, abans que se'ns ofegui, és que es farà una instal·lació no permanent per abordar aquest assumpte i no fer créixer en forma de serralada aquesta muntanya de residus d'obra. Bé, per cert, entenc que això és una solució no perenne, no permanent, però en paral·lel hi ha un projecte a partir d'endavant aquesta instal·lació ja fixa que hauria d'abordar aquest assumpte.
Sí, exacte. I disculpes. Sí, tenim també el projecte definitiu de planta de RCDs, però com vàrem estar tractant en el ple de debat de l'estat de Silla, és que hi ha molta feina a fer en quant a residus. Com sempre en diuen, és algo que es veu poc i per això que no se li dona molta importància, ja. I al final, a dia d'avui, tenim unes lleis que ens obliguen a fer molt. I bé, tenim aquesta planta que l'hem de licitar, però clar, per intentar anar més ràpids, bueno, i també va ser una negociació amb el govern, perquè clar, som un territori insular, no tenim manera d'anar a un poble veí a abocar aquests tipus de residus. Per tant, no podíem dir a la ciutadania tancam, aplicam un moratori i no es poden invertir més a CRCDs. No, perquè no vull ni pensar quines podrien haver estat les conseqüències.
Yeah.
Per tant, és cert que pues a dia d'avui encara no comptem amb aquestes instal·lacions per fer aquest triatge i una posterior valorització i mirar de que el material obtingut quedi aquí a Formentera, el pugui comprar un ciutadà, el puguin comprar empreses de construcció. Però bueno, estem treballant primer en tenir aquesta instal·lació no permanent per als temps que llavors duri la licitació de la definitiva.
Que entenc que això s'allargarà...
Clar, és que la instal·lació no permanent és que es vengui amb unes màquines mòbils i no fa falta res altre, diguem, no? És a dir, per això és una licitació que anirà un poc més ràpida, perquè necessita això i vendrà un gestor de fora,
sí,
i t'aporta això. Però l'altre, clar, si necessita una nau per llavors emmagatzemar voluminosos o per fer segons quina acció i tot, doncs pues, clar, portarà més temps.
Ja per concloure, consellera, l'altre dia el diputat per Formentera, en Llorenç Córdoba, ens deia que el govern balear ha assignat una partida de 400.000 euros pel Consell de Formentera perquè tiri endavant des del Consell de Formentera a tasques de supervisió de la costa. I aquests 400.000 euros permetrien doncs, contractar dues persones i, a més, doncs, tenir el material associat que necessitarien per fer aquesta revisió de les activitats de la costa. Una pràctica que, bé, pareix ser que és rellevant i necessària, no? Ateses les pràctiques que a vegades porten a terme al nostre litoral. Com està això? Perquè ens va dir el diputat Llorenç Córdoba que el Consell havia de fer un projecte per tirar endavant això, pressupostar-lo, i llavors el govern balear assignaria aquests 400.000 euros que estan inclosos en el pressupost 2025. Com està aquest tema?
Bueno, sí, jo la veritat és que arrel de que ell com a conseller no ha escrit, registrat aquesta proposta en el plenari, pues estic coneguent un poc sobre aquesta esmena que ell va presentar en els pressupostos. I la veritat és que jo he tractat aquest assumpte amb el govern balear, la conselleria de la mà, m'han dit que, bueno, amb el camí que ells ja han fet, és la resposta en aquesta petició. Ah. Vull dir, la conselleria de la mà que ha comprat embarcacions per ampliar el seu servei fins a tenir-ne 22 i que per a Eivissa n'hi haurà dos i que n'hi ha una que és per Vila i Formentera, que quan van venir fa 3 setmanes més o menys a fer aquella inspecció sobre l'estany d'Espeix i que llavors també es va extendre a l'Espalmador i la platja d'Illetes, bé, ja vàrem quedar que pot ser que aquesta embarcació compartida pues, fos principalment per Formentera, no tenim cap problema per amarre, perquè a l'estany li podem donar, com ja vaig dir en el seu moment, perquè n'hi ha reservats per l'administració. És una embarcació que val 150.000 euros, que ja forma part d'aquestes 400.000 euros, i després faltaria pues, aquí els mitjans humans. I terrestres, pues, no hi hauria cap problema si s'hagués d'adquirir un vehicle per poder tenir un salador de costes a Formentera per part del govern balear, que jo vaig mantenir una reunió fa diverses setmanes a Mallorca i els hi vaig reclamar de cara a l'estiu que ve tenir un salador de costes a Formentera. Em van dir que a Eivissa en tenien un i que veien amb bons ulls pues, fer-ho extensiu a Formentera. I bé, amb aquells drons que varen venir, que necessites aquí una persona especialitzada perquè el pugui dur, el dron aquàtic sí que és adquirit per la conselleria, però el dron aeri no, és subcontratat, però que tots aquests dispositius, aquest personal, pues, ja estaria tot englobat dins aquests 400.000 euros que ell demanava i entenem que aquest pla.
Vicepresidenta, consellera de Medi Ambient, de Mobilitat, Verònica Castelló. Moltes gràcies. Ens veiem el divendres al ple, no?
Sí, gràcies a vosaltres.